Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Laura Polo Dalfó. El Tribunal Constitucional ha fet pública aquesta tarda la justificació per la suspensió de la reforma judicial del govern. El passat 19 de desembre, els 6 magistrats del bloc conservador van decidir admetre a tràmit el recurs del PP que demanava suspendre de manera cautelar la tramitació de la reforma. Els 5 progressistes s'hi van oposar. Avui s'ha fet pública la interlocutòria que defensa la competència del Tribunal per intervenir, ja que veu en perill el pluralisme polític i els drets parlamentaris dels populars per l'extraordinària celeritat, és a dir, la rapidesa en la tramitació al Congrés de les dues esmenes que el Tribunal ha suspès. Segons el Constitucional, la qüestió plantejada al recurs no afecta l'exercici de la funció legislativa del Parlament perquè no entra en el contingut de les dues esmenes, sinó en el procediment de la tramitació parlamentària. I en política catalana, el govern torna a insistir en aprovar els pressupostos el més aviat possible, després de conèixer la proposta formal feta aquest matí pel PSC. Fons de l'executiu han assegurat que el govern continuarà negociant i fent les reunions necessàries perquè els comptes tirin endavant tan aviat com sigui possible. Des de Palau, però, demanen discreció en les negociacions amb el PSC i Junts i afegeixen que, de moment, no hi ha canvis rellevants en les converses. Els socialistes, per la seva banda, han presentat aquest matí la proposta formal al govern. Segons ha informat la portaveu del grup parlamentari, Alicia Romero, el PSC espera tancar un acord les primeres setmanes de l'any.
En aquests moments el que queda pendent és tancar el calendari i, evidentment, formalitzar l'acord. Nosaltres, avui, el que hem fet és enviar al govern de la Generalitat aquest document de retorn després d'aquestes 14 reunions i, per tant, nosaltres el que volem és que aquest document es pogués signar doncs, quan abans millor per tenir uns pressupostos l'any 2023 en marxa, esperem, doncs, a les primeres setmanes de l'any.
La proposta del PSC passa per augmentar el sostre de despesa dels comptes, afegir 691 milions d'euros als 33.000 que fixa actualment el govern d'Esquerra. També reclamen incrementar la partida per la reindustrialització i dedicar 180 milions d'euros a les energies renovables. Canviem de tema, nou assassinat masclista aquesta vegada a Bilbao. L'Ertzaintza i la policia local han detingut un home de 44 anys acusat d'haver matat la seva parella a l'interior del bar que regentaven. Els fets haurien passat aquesta nit de dimarts, però la policia ha descobert el cos a les 9 del matí d'avui després que l'home confessés el crim a la policia. Aquest dijous es farà una concentració silenciosa per denunciar aquest assassinat masclista. En paral·lel a Catalunya, presó per a l'home acusat d'assassinar la seva dona Santa Perpètua de Mogoda aquest dilluns, dia de Sant Esteve. La jutgessa ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home de 69 anys, acusat de matar la seva parella de 88. L'home va ser qui va trucar al telèfon d'emergències per confessar el crim. I és que aquest desembre s'ha convertit en un dels pitjors mesos pel que fa als feminicidis, el pitjor aquest any. N'hi ha 8 de confirmats i 2 que s'estan investigant. En cas de patir violència masclista, es pot trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, que funciona sempre, és confidencial i no queda registrat al mòbil, també al 112 en cas d'emergència, o enviar un WhatsApp al 601 00 11 22, 601 00 11 22, per aconseguir informació. I en els esports, ja hi ha entrenant tota la plantilla del Barça després de la pausa del Mundial. Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i Xavi ja compta amb tots els jugadors per preparar el derbi de l'últim dia de l'any al Camp Nou. El francès era l'últim mundialista que faltava per tornar a la rutina. En canvi, el seu company de selecció, Ousmane Dembélé, va decidir avançar-se i tornar a la feina aquest mateix dilluns. Per la seva banda, el defensa uruguaià Ronald Araujo ja està exercitant amb normalitat amb la resta del grup. Previsiblement rebrà l'alta mèdica aquest divendres i entrarà a la llista de convocats per al derbi. Pel que fa a l'Espanyol, avui ha fet el seu tradicional entrenament de portes obertes i ha hagut la nova incorporació, César Montes, que no ha entrenat però que ha pogut tenir un primer contacte amb la seva nova afició. Demà és la presentació oficial del mexicà. I atenció, perquè el Kun Agüero tornarà a jugar a futbol a la Kings League, la lliga dels streamers creada per Gerard Piqué, que comença l'1 de gener. L'exjugador del Barça ja era president d'un dels clubs que disputarà la competició, però s'ha sabut que també hi participarà com a jugador. Agüero va haver de retirar-se del futbol professional ara fa un any per culpa d'un problema cardíac. Ara, i en un context molt menys exigent, el Kun torna al terreny de joc. I pel que fa al bàsquet femení, dos dels tres equips catalans de primera seran a la Copa. L'Espar Girona es manté al capdavant, empatat amb el València, i el Barça Sant Feliuenc, tot i perdre, s'ha assegurat una plaça en la competició. Males notícies, però, pel Cadí la Seu, que se n'ha acomiadat definitivament. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 6.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us heu fixat que moltes vegades anomenem l'aigua sense que ens referim concretament a ella? Ja sé que això que dic és una mica estrany, però de seguida us ho aclareixo.
Les mil formes de l'aigua.
Si anéssim a l'Enciclopèdia Catalana, ens trobaríem que es defineix l'aigua com a hidrogen i oxigen de fórmula H2O. Fins aquí, bé, això ja ens ho havien explicat a l'escola. Però la paraula aigua la trobem moltes vegades en productes que van més enllà. Per exemple, l'aigua de colònia, tot i que moltes vegades se l'anomena només com a colònia, o en una derivada, l'aigua de lavanda, que en el sector de la perfumeria entendríem que és aigua d'olor a lavanda o espígol. I què me'n dieu de l'aigua de València? Aquesta beguda refrescant, feta amb suc de taronja, bé, i alguna cosa més. I ara una que els més grans de casa de seguida reconeixeran, l'aigua del Carme. Un dia d'aquests en parlàvem referint-nos al títol d'un llibre. Qui no havia pres aigua del Carme o en pren encara quan té una mica de mal de cap? I ja que som en ambient de medicina, podríem parlar també de l'aigua oxigenada, que tot i que està relacionada amb l'aigua pel seu compost, faríem bé de no beure'n per fer-nos passar la set. Ja veieu que l'aigua està present a les nostres vides fins i tot quan no és estrictament aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Aquest any demana els Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Elles parlant aquí de si s'han tallat el cabell, si no se l'han tallat. Carme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem amb la Carme Pasqual, amb la Consol Rovira. Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Laura Rabanal. Laura, què tal?
Molt bé, estupenda.
Sí? Avui més que mai, eh?
Eh? Avui amb una sorpresa molt maca i molt divertida i molt... Ai, que ens fa molta il·lusió. Sí,
sí. I és que avui tenim un convidat aquí a l'estudi. El convidat que està avui amb nosaltres és una de les cares més conegudes actualment de TV3. Ell és el presentador que cada dia al migdia ens fa estar informats de tot el que passa a casa nostra. Tot i això, molts el recordaran per haver copresentat amb Espartac Parant els programes de les tardes, el divendres, i per ser els ulls i les orelles de Catalunya a Brussel·les des del 2016 i durant 4 anys. També se'l coneix per haver presentat les campanades al 2009 i donar la benvinguda al 2010 i per haver estat la cara visible del programa de la Marató de TV3. Però tothom té un passat memorable, que en qualsevol moment surt a la llum. I també és així el de Xavi Coral. Xavi Coral, bona tarda.
Bona tarda, ara m'has deixat molt intrigat. Quin és aquest passat
Mira.
Que tinc?
Oh! Li estic ensenyant una fotografia a Xavi Coral de l'any 92. Que poc t'agrada que t'ensenyes.
Sí que tinc un passat, esclar, un passat. I jo vaig tenir cabell, clar, fa tants anys que no tinc cabell que sembla que no n'hagi tingut mai, però va haver-hi una època que tenia cabell.
Sí, va ser dels primers en comunicar-lo als Jocs Olímpics a Barcelona.
Bé, jo treballava a la televisió de Terrassa, llavors, sí. I esclar, a Terrassa érem seu olímpica i vam doncs, fer molts programes especials sobre els Jocs Olímpics. El hockey Herbes jugava a Terrassa i per tant, doncs, sí, sí, vam parlar moltíssim. Vaja, per nosaltres va ser doncs, tot un esdeveniment.
I ara, com dèiem, Xavi, des de fa 2 anys ets una de les cares dels migdies a TV3, juntament amb Raquel Sans. Un telenotícies que, per exemple, dijous passat va aconseguir una quota del 27,3% i 358.000 espectadors, que es diu aviat.
Sí, la veritat és que els migdies fa molts anys que el telenotícies de TV3, el migdia i el vespre, vaja, els telenotícies de TV3 en general estan molt ben consolidats i jo crec que això, o sigui, demostra una mica que la gent ens té confiança, no? Perquè tu, si no tens confiança en un producte que t'ha d'informar del que passa al món, no te'l mires, no? En busques un altre. Després de tants anys que portem sent líders els dos telenotícies, doncs deu ser que estem treballant bé i que donem una credibilitat i que la gent, doncs confia en nosaltres a l'hora d'informar-se, no?
Primera, que treballeu molt bé. I segona, no denota també que els catalans, a part d'estar informats del temps, que ens agrada molt, ja ho saps, també ens agrada estar connectats a la informació?
Sí, és veritat. Jo crec que hi ha com una demanda informativa, potser també perquè en aquest país passen moltes coses, això també és veritat. Hi ha llocs on no passen tantes coses i, per tant, doncs, l'actualitat informativa d'allà on vius, la del món, és molt gran, no? Però allà on vius a vegades no passen tantes coses. En canvi, aquí a Catalunya en passen moltíssimes de coses i últimament encara més. Per tant, sí, jo crec que hi ha aquesta necessitat. I això també explica, per exemple, que tinguem un canal de 24 hores de notícies a TV3, que Catalunya Ràdio tingui un canal de 24 hores de notícies. O sigui, efectivament, hi ha tot un públic que aprecia molt la informació i vol estar connectat.
Quantes vegades t'han preguntat pel carrer però com es prepara un telenotícies?
Bastantes vegades. El que passa que el que em pregunten més pel carrer, si t'haig de dir la veritat, és quin temps farà.
Sí, eh?
Sí. No acabo d'entendre. Jo no sé si és que em confonen amb el Tomàs Molina, pel pentinat, o potser que pensen que tots els presentadors de televisió sabem quin temps farà, perquè com tu molt bé has dit, el temps és un dels grans moments de la programació de TV3 i la gent, tothom està atenta al temps. No? Llavors, el que la gent passant pel carrer em diu sempre, quin temps farà? Jo no ho sé, quin temps farà. Jo vaig abans del temps. Jo això no ho toco. Però sí, sí, un telenotícies m'ho pregunten també moltes vegades, perquè sembla una mica que les coses a televisió passen en aquell moment, no? Uh-huh. I no. Les coses a la televisió passen moltes hores abans, i aquell moment en què vosaltres ho veieu és quan l'estem ensenyant, no? Però sí, sí, el telenotícies es comença a treballar cada dia, doncs, a les 8 del matí, no?
Uh-huh. Darrerament, i segurament per tota la informació política del país, sí que és veritat que TV3 ha rebut moltes crítiques pel que fa a la seva imparcialitat, eh? Però és curiós perquè la rep de tots els cantons. Uh-huh. Això és bo, suposo. Sí. Això vol dir que feu bé la feina.
Sí, jo crec que sí. És una... A vegades ho veus, no? A Twitter hi ha Twitter, que és aquesta xarxa on tothom es deixa anar sense cap tipus de control i moltes vegades sense haver vist, no? Hi ha molta gent que parla de coses que fem que no hem fet mai, però ho diuen igualment i doncs allà va corrent, no? Però sí, sí, hi ha un dia que ets totalment espanyolista, hi ha un dia que ets totalment independentista, hi ha un dia que ets totalment de Junts, hi ha un dia que ets totalment d'Esquerra Republicana. Vull dir que això vol dir que repartim per totes bandes, no? I per tant, jo crec que sí, que estem en un bon equilibri.
Us afecten una mica les crítiques d'aquesta manera? O un s'aconsegueix posar la capa aquella de més igual tot? Escolta'm,
mira, jo si,
feina...
Jo si algú em para pel carrer, per exemple, això que dèiem abans, no? I em diu, mira, no m'agrada això, no m'agrada allò, tal, i ho podem parlar i tal, a mi em sembla molt bé. I hi ha crítiques molt ben construïdes, que llavors, per tant, totes les crítiques, com, vaja, en fi, són benvingudes, no? El que és més pesat són els insults, són això, la gent que parla sense haver vist el programa i perquè un s'inventa una cosa, doncs ja tothom s'hi posa. Això és una mica més pesat. I és veritat que en un timeline d'aquests, de que hi hagin, jo què sé, 15, 20... que no són més, tampoc, no et pensis, vull dir, seguits, doncs allò et sembla que ja doncs, tota la gent està parlant d'això, no? I en realitat no és així, no? Tu ho deies abans, nosaltres tenim una mitjana d'uns 400.000 espectadors diaris, no? Per tant, si tens 15, 20 que et diuen coses sense base en el Twitter, doncs això no és representatiu de res, no? Per tant, jo t'haig de dir que a mi no m'afecta.
Desmuntem una mica mites, va. Hi ha trucades de polítics a TV3, als serveis informatius, per dir què i com s'ha de dir?
Jo crec que n'hi deu haver, però no n'hi ha en el meu nivell, si per cas. Jo ho explico sempre que m'ho pregunten, també, no? És allò de dir, o sigui, us pressionen molt? No. Nosaltres crec que a TV3, no en el nivell meu, ja et dic, o sigui, jo ningú mai m'ha vingut a dir el que havia d'escriure en un telenotícies, ningú mai m'ha vingut a dir treu aquesta paraula i posa en una altra. Jo, o sigui, parlo amb els redactors que estan al lloc, llegeixo doncs, el que estan escrivint les agències, miro les imatges i a partir de tot això doncs em faig una mica de situació per escriure doncs el que diré, no? I per tant, en aquest funcionament, jo aquí no tinc mai cap pressió. Ara, en els despatxos, segur que n'hi ha de pressions, però ens hem dotat també a TV3 d'uns mecanismes de defensa. Hi ha un comitè professional, hi ha un comitè d'empresa, hi ha gent que fa una mica d'escut, no?, d'aquestes pressions, i per tant, hi ha moltes coses que s'inhibeixen doncs una mica més amunt, però a nivell de baix, jo haig de dir-te que jo no les noto, aquestes pressions, de veritat. O sigui, ja sé que agrada pensar que hi ha pressions i que venen allà i ens diuen el que hem de fer i el que no hem de dir, però això no passa. Ara, que llavors hi hagi un govern, el govern de torn, que vulgui que TV3 doncs, parli d'una cosa o parli d'una altra i tal, i que això s'acabi traduint en que un dia hi ha un documental, no sé què, bueno, això ja no ho sé. Però en el dia a dia dels informatius, nosaltres treballem amb criteris periodístics.
Començàvem a parlar una mica de les queixes dels espectadors o de les seves opinions, segons veuen els informatius d'una manera o d'una altra. Parlem també de les reivindicacions de la gent d'informatius de TV3, perquè una històrica, per exemple, és aquella llibertat de premsa durant la campanya electoral, fer-ho amb llibertat de premsa i no fer-ho tant per minutatge, no? Mm-hmm.
Això és una bestiesa com un piano, sí. O sigui, va haver-hi hi ha hagut uns moments a la història que tu havies d'informar del que feien els partits a la campanya electoral en funció d'uns temps i d'un ordre que t'obligaven a complir ells mateixos. I aquí sí que no hi havia... Això, aquests escuts que et deia que teníem, en aquí no funcionaven. Això és una ordre que venia directa des del Parlament i, per tant, doncs no ho havíem de complir. Perquè tots els partits hi estan d'acord, amb això. O sigui, no és allò que diguis, no, és que aquests obliguen i els altres no. No, tots estan d'acord amb que sigui així. O estaven, vaja, ara s'ha suavitzat una mica aquesta situació, però es produïen situacions estranyíssimes, com, per exemple, que havíem de donar primer al qui responia una cosa que li deia una altra que havíem d'explicar després. O sigui, havies de dir, aquest ha contestat en aquell i no senties el que havia dit aquell. Llavors, al cap d'una estona, senties el que havia dit l'altre, quan ja l'altre ja l'havia contestat. Va, en fi, això ja es veu que no té cap ni peus i tal. Hi ha un dia que un té més importància perquè està fent l'acte central i resulta que aquell dia només li tocaven 30 segons, n'hi havia un altre que aquell dia no feia res i li tocava un minut i mig. I en un minut i mig, bueno, doncs l'havies d'omplir aquell minut i mig, no? Això, ja quan et dic abans, que et deia abans, quan has treballat amb criteris periodístics, això no es basa en cap criteri periodístic, no? I amb ningú que hagués organitzat aquesta informació ho faria així, no? Per tant, hem lluitat molt contra això, i ara doncs s'ha suavitzat, i ara ens donen més llibertat, una mica més de llibertat, gràcies, que és que al cap de la campanya han d'haver-hi uns temps que cada partit ha hagut de complir, però no cal que siguin cada dia amb l'ordre i amb el temps que manen ells, no? Llavors això ens dona una mica més de marge, però vaja, continua sent... O sigui, si t'estava dient abans que la gent confia en nosaltres per com expliquem la informació, durant la campanya electoral també hauríem de ser capaços de fer-ho igual de bé, no? Vull dir que, no sé.
I segurament una època en què la gent va confiar molt en vosaltres per rebre tota la informació va ser durant la pandèmia, ja saps, Xavi, que la pandèmia ho ha canviat tot.
Sí.
Va afectar també els informatius i la manera de fer-los?
Home, mira, et diré per començar que va passar una cosa tan estranya o que no haguéssim dit mai que passaria, que és que gent que treballava des de casa, o sigui, hi havia gent que estava participant d'un programa de televisió des de casa, no? Això no ho haguéssim acceptat mai en cap altra circumstància, no? Fins i tot, o sigui, a nivell d'informatius vam continuar anant-hi molts a la redacció perquè, evidentment, s'havien d'anar a cobrir coses i necessitàvem estar allà, però va haver-hi gent que també treballava des de casa, que també editava vídeos des de casa. Vull dir que vam tècnicament, diguéssim, vam haver de forçar molt la màquina, però vam poder continuar donant la informació. I estic d'acord amb això. Les audiències durant la pandèmia de TV3 han tornat a ser altíssimes perquè en un moment en què la gent necessita informació i necessita informació que se la pugui creure i que sàpiga ben bé què ha de fer, recorre a TV3. I per tant, doncs això és la nostra funció, perquè som un mitjà públic i això és el que hem de fer.
Ens remuntem amb Xavi Coral l'any 2020, perquè en una entrevista al programa El Cotxe li vas dir a Eloi Vila: he arribat cansat de Brussel·les perquè he treballat molt.
Sí.
Canviaries la frase ara o no?
No, vaig arribar molt cansat de Brussel·les. O sigui, quan tu estàs de corresponsal, la gent li sembla que estàs allà amb un equip de gent o amb més periodistes o el que sigui. No, estàs tu sol. O sigui, a TV3, el corresponsal de TV3 a Brussel·les està sol allà i llavors hi ha unes empreses que donen servei tècnic a aquests corresponsals. I, per tant, doncs, des de les 8 del matí que comença el primer Telenotícies fins a les 11 de la nit que acaba el Xavier Grasset, tots els programes de la casa poden demanar que tu, doncs, en un moment o altre, participis en el seu programa. Uh-huh. Això vol dir que en èpoques de molta informació, com va ser el cas, doncs, perquè, en fi, va arribar el govern i es va exiliar, que és una cosa que semblava impossible que passés, però va passar, doncs aquells mesos, sobretot, els primers mesos, treballàvem des de les 9 del matí fins a les 11 de la nit. Però a la Unió Europea passen tantes coses que hi ha molt volum d'informació i, per tant, treballes molt. Jo ho vaig dir, o sigui, jo he viscut molt intensament aquesta experiència de Brussel·les. No, o sigui, ha sigut una de les millors experiències professionals de la meva vida, sens dubte, però vaig arribar allò de dir, bueno, han sigut 4 anys i estic cansat.
Avui estem parlant amb el periodista Xavier Coral. Ja havia presentat el TN a migdia durant una bona temporada, acompanyat en diverses ocasions per Elena García Melero, ara el Tot es mou, Raquel Sans, Núria Soler, que ara també està al TN a Comarques. Clar, havies passat per l'entreteniment el divendres, no? Mm-hmm. Com és tornar al mateix punt?
Mira, la veritat és que a mi en el moment en què se'm va proposar de fer el programa de la tarda doncs em va venir molt de gust, era un altre registre totalment diferent del que havia fet durant 11 anys al Telenotícies, que apareixia allà sempre sèrio com un plat d'arròs i llavors de cop i volta doncs, podia deixar-me anar una mica més. En el Telenotícies no acabes de ser com ets tu, no? Perquè el que estàs és explicant informació i l'important és la informació, no és el presentador. No? En canvi, en un programa de tarda, en el que has estat, com aquest que fas tu, vaja, en el que has estat 3 hores o 4 hores, els que siguin, doncs improvisant, allà acabes sortint com ets tu, no? Per tant, vam fer moltes coses molt disteses, jo crec, en aquell programa. Llavors, ara la tornada, jo el que sí que vaig posar, no com a condició, no? Però sí que els hi vaig dir als jefes, no? Els vaig dir, escolta, jo tornaré, faré les notícies amb tota la rigorositat, amb tota la seriositat que cal, però vull que en algun moment també puguem tenir una mica de personalitat, una mica d'humanitat, no?, els presentadors, perquè a vegades sembla que els presentadors de Telenotícies siguem robots, no? No, hi ha un moment que expliquem notícies, però després, per exemple, al final del Telenotícies, quan actuem amb el presentador d'esports, la presentadora en aquest cas, que és la Marta, doncs tinguem un moment en el que puguem doncs, fer una mica de comentari, distendir una miqueta, doncs que es vegi, que també jo, per exemple, que acaba el Telenotícies i dic, tinc una gana que m'alça, va, a veure si anem a dinar ja. doncs això, per dir-ho, has de poder dir, perquè en aquell moment ho estem vivint i no passa res, no fa mal a ningú, això, no desvirtua la resta de la informació que has explicat abans, no?
Perquè més de cara endins que de cara enfora, que entenc que una cosa és distès, l'altra és més de la cunyeta, eh? De l'equip d'informatius de TV3, Xavi Coral, és la persona amb més cunyeta o no?
Home, jo t'haig de dir que no sé si és el més clar, hi ha gent molt divertida, tal, però és veritat que a vegades que s'han organitzat festes a TV3 per motius diferents, les presento jo. O sigui, les festes internes de TV3 les presento jo, no? Doncs potser sí que en fi, no sé per què, però ho faig jo.
T'ho pregunto al revés, eh? T'agradaria tornar a l'entreteniment algun dia?
Doncs tampoc ho descarto. O sigui, igual que venia d'aquí i vaig anar cap allà, ara estic que torno a estar aquí, doncs algun dia podria tornar a anar cap allà. Tot i que, vaja, jo ara ja porto molts anys, porto 25 anys sortint cada dia per la tele, ara estic en el Telenotícies, és un format que m'agrada molt i que disfruto molt, i a més és molt bonic treballar amb un múscul tan fort, no? Perquè TV3 té una redacció que és molt potent, i llavors realment quan passa alguna cosa i pots anar-ho a cobrir i pots anar-ho a cobrir en condicions, i pots fer un desplegament, ostres, això, i tu estàs al capdavant i estàs donant la cara per tota aquella gent, tot aquell equip de gent que està treballant, ostres, això és molt satisfactori, per tant, ara estic molt content aquí on soc, però vaja, sí, podria ser qualsevol cosa en el futur, eh?
Pregunta que mai li han fet a cap periodista i a cap editor d'informatius o presentador de TN a migdia, en el teu cas. Quina notícia t'ha colpit més al llarg de tota la història professional?
Mira, jo en recordo especialment una. A veure, jo vaig presentar l'11 de setembre del 2001. Això vol dir que vam començar a presentar el Telenotícies a 2:15 i a les 9 de la nit vam acabar, que va començar el Telenotícies vespre. És el Telenotícies més llarg que hi ha hagut a la història de TV3, perquè vam estar doncs, tota la tarda, sense parar. El Telenotícies migdia va durar des de 2:15 fins a les 9 del vespre, no? I, per tant, tot allò que va passar a Nova York, els avions, tal, va ser una bestiesa. I per tant, això, professionalment, jo crec que no tornaré a viure un moment tan difícil com aquell, no? Com una cosa que estava passant en aquell moment i que l'estàvem retransmetent en directe, i era molt grossa. Ara, jo recordo especialment el començament de tot, quan vaig començar, presentava jo el Telenotícies Nit, un Telenotícies que es feia gairebé a la 1 de la matinada, i recordo una notícia que em va agradar molt de donar, i és que ETA, fa molts anys d'això, ETA havia anunciat una treva. Ostres, en aquest moment vaig tenir la coincidència. Jo començava a presentar TV3 i vaig pensar, ostres, ara donaràs una notícia a molta gent que és molt bona, no? I aquesta sensació de dir, ostres, que bonica que és aquesta feina, no? En el que ara hi haurà molta gent que estarà contenta o pensarà que pot canviar alguna cosa, no? Perquè aquesta notícia és molt bona. Per tant, aquesta la recordo especialment com quina alegria que donaré ara, no? O quina bona notícia. I després, igualment, recordo també quan al cap de 2 mesos aquesta treva es va trencar, van assassinar no sé qui, i per tant vaig haver de sortir també a dir que s'havia trencat la treva, no? I aquella nit també la recordo com de dir, hosti, que difícil que és aquesta feina, no? També, perquè has de sortir i ara has de donar una desgràcia a la gent.
Com es fa això? Com impacten, home, 2 avions a les Torres Bessones, sí, de Nova York
i home, tens el temple i dir,
sí,
ho he d'explicar.
Sí, has de a veure, tu una mica ets, estàs transmetent també a la gent un estat d'ànim, no?, davant d'una informació, i sobretot d'aquesta manera tan improvisada, no? Llavors has de mantenir una mica la distància amb la notícia, no? No et pots involucrar en la notícia, no et pots emocionar, no et pots deixar portar pel que està passant, perquè llavors no estàs informant bé, no? Perquè, a més, tampoc no està tan clar en aquell moment. Per exemple, passaven coses que no sabíem per què passaven, ni ben bé qui eren els que ho estaven fent, no? Vull dir que has de controlar una mica les reaccions, perquè si no la gent igual també pot entrar en un estat de pànic, no? Si tu també, doncs, ho exageres molt. Vull dir que has de mantenir, jo crec que és una mica com això, com els metges, no? Quan estan tractant amb una persona que està en una molt difícil, no poden patir per aquella persona, l'han de curar, no? Doncs nosaltres tampoc podem estar patint en el moment que expliquem la notícia per aquella notícia, l'hem d'explicar, i després sí que llavors quan arribes a casa, al cap d'unes hores, tu interioritzes allò que ha passat i dius, ostres, això ha sigut molt gros, no? Llavors és quan ho pateixes, si per cas, no? Però en aquell moment has d'aconseguir mantenir una certa distància.
Parlàvem dels telenotícies, parlàvem del magazín Com Divendres, parlàvem de les corresponsalies. Xavi, que no has fet a televisió, però t'agradaria fer.
No sé, he fet moltes coses i sempre m'he passat molt bé fent-ho tot. Jo, a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt, 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 i he viatjat molt pel món. I per tant, un programa que ajuntés viatjar i la feina de periodista, doncs això és una cosa que penso que m'agradaria fer, no? Però vaja, tampoc no és allò que digui no vull morir sense haver fet això, no. És una cosa que si em diguessin fes el programa que vulguis, el que vulguis, amb el pressupost que vulguis, doncs segurament m'aniria a voltar pel món.
Estàs preparat per les tietes o no?
Sí, i tant. No, ja...
Laura, Consol, Carme, aquí és per a primer, va.
Sí. Escolta'm, tu has parlat que vas estar a Brussel·les. Com ens consideren a fora d'Espanya? L'estranger, vull dir.
Sí, a veure, la veritat és que en tota la part... Et refereixes a la part del procés o
no,
en general?
No, a Catalunya, diguéssim.
Però en general, diguéssim.
En general.
Mira, la veritat és que la imatge de Catalunya és una imatge molt potent, ja per començar, perquè a Brussel·les, que és on es mouen les coses i on es prenen decisions, saben quines són les regions que són actives, no?, i que són motors i que tenen força, no? I Catalunya, doncs, és una d'aquestes regions a Europa. Per tant, està molt ben valorada a nivell de força com a regió, no? Ara, amb tota la part política, doncs, clar, jo aquests anys que he estat allà i que ha passat això, doncs, clar, venien molta gent de corresponsals de mitjans europeus i igual, gent de la Unió Europea, que venien a preguntar, explica'ns què està passant allà, com és, perquè ells, clar, molts europeus venen a passar les vacances aquí.
Sí.
I ells, clar, ho troben, això, un lloc fantàstic on es viu meravellosament bé. Ells estan aquí a les vacances i van de festa i beuen sangries i fan siestes i els sembla que aquí, això, no? Llavors, no poden entendre que algú vulgui marxar, es vulgui separar d'un país on passa això, que sempre és tan alegre, no? Clar, tu dius, bueno, has venit de vacances i les vacances són boniques a tot arreu. Però llavors hi ha unes realitats allà, doncs, que tal? Bueno, i les intentaves explicar-li. Jo crec que la imatge de Catalunya és bona. Ara, tots aquests últims anys, doncs, en fi, hi han hagut molts sotracs, però ara... Vaja, ara no hi soc, però crec que tornem a tenir aquella imatge de que...
Ens van coneixent.
Sí, exacte.
En referència als últims anys, ara que ho deies, Xavi, deixa'm tocar-te també una mica el voraviu. Saps que a Catalunya es va fer una mica famosa aquella frase del món ens mira.
Sí.
Tu has estat a Brussel·les i vas estar-hi durant aquella època.
Sí.
El món ens mira.
Bé, clar, va haver un temps que ens va mirar, eh? I ens va mirar molt, molt, molt intensament, eh? Perquè realment van passar coses molt grosses aquí. Tot el que va passar l'1 d'octubre de l'any 17, doncs, evidentment, allà a Brussel·les ho van veure com una cosa molt grossa. O sigui, ningú acaba d'entendre. O sigui, igual que us deia que ningú acaba d'entendre com per què Catalunya es volia independitzar o hi havia molts dubtes sobre això, també ningú va entendre perquè la policia estava pagant a gent que estava votant en un col·legi electoral, no? Vull dir que va haver-hi un temps que... passa és que, esclar, és que la Unió Europea, els que manen a la Unió Europea, mira, cada setmana hi ha dos o tres dies a la setmana que es reuneixen en una sala els ambaixadors permanents de la Unió Europea, que són ambaixadors de tots els països de la Unió Europea que estan dedicats a la Unió Europea. O sigui, a Brussel·les, per entendre'ns, hi ha tres ambaixadors espanyols. Un que està a Brussel·les, que està a Bèlgica, que és l'ambaixador de Bèlgica, un que està davant de l'OTAN, perquè la seu de l'OTAN també està a Brussel·les, i un que està a la Unió Europea. Per tant, aquests ambaixadors de la Unió Europea es troben cada setmana dos o tres vegades, i són els que ho pastalegen tot, els que ho negocien tot, els que ho preparen tot, que hi ha cimeres de caps d'estat i de govern, venen i firmen el que han fet aquests altres, no? Per tant, en aquí se'n va parlar molt de Catalunya, perquè realment va haver-hi un moment que el que estava passant a Catalunya Catalunya era molt important. Per tant, sí que ens miraven. El que passa és que les reaccions que havia d'exterioritzar la Unió Europea era sempre des de la mirada d'Espanya, perquè Espanya és la que està present en aquesta reunió que et dic, no? L'Espanya és l'estat membre de la Unió Europea, no? I per tant és qui té la veu dintre de la Unió Europea en representació de totes les altres regions espanyoles, no? Vull dir que sí que ens miraven, però jo crec que mai van sortir a dir res més que Espanya no hagués permès que haguessin dit.
Consol.
Ai, hi ha tantes preguntes?
Tu mateixa. Tenim fins demà, si vols.
No.
Ara preparar un de notícies, també.
Avui, exacte. Al migdia, fins al migdia, almenys. Sí.
Com és a nosaltres. Mira, jo faria una pregunta més personal. Trobo que tens una veu potentíssima, tens moltíssima força. A més, aquí, com que l'estudi és tan petitó, encara es projecta molt més. Te la cuides d'alguna manera?
No, la veritat és que no.
M'interessa.
Tinc sort amb això. Tinc sort perquè sí, és veritat que la veu és la nostra eina de treball, una de les nostres eines de treball principal, i és veritat que la projectem molt. Jo també sempre intento, quan parlo, doncs una mica allò projectar, perquè a més si parles amb intenció de parlar, et fas escoltar més, també, no? Perquè si parles així, seguit, sense moure ni un múscul, sense fer cap èmfasi, la gent s'adorm. En canvi, si parles doncs amb una mica d'intenció, doncs sempre és millor. I és veritat que la forcem molt, però jo t'haig de dir que no he tingut mai problemes a la veu. I això és un do, eh? Vull dir, és un do. És una cosa que et donen que no la pots triar, no?, la veu. I en aquest sentit, doncs, mira...
Ja, petita, ja tenies aquesta veu?
Sí, vaja, sí. Sempre, a mi sempre se m'ha entès bastant clar, no? A mi sempre m'han dit que vocalitzava molt bé, no? I, per tant, doncs, això és una cosa que ajuda molt a la comunicació. I sí, recordo quan anava, jo què sé, a IGB o per ahí, que també em feien llegir coses, no? Quan s'havien de llegir coses a la meva volta, me les feien llegir perquè s'entenien més bé o perquè tal. No? Vull dir que suposo que sí, que ja tenia una veu que estava bé, no sé.
Laura, va.
Jo penso que a part de la veu tens una personalitat tan forta que convences i realment ets un gran professional. I el que et proposin, ho faràs bé. I aleshores, això que deien, que si a lo millor proposen, segur, estic convençuda que dones fe al que dius.
Sí. Jo t'haig de dir per això que jo sempre soc molt conscient de quins límits tinc. Jo sé quins límits tinc. La gent li pot semblar que no. O sigui, la gent li pot semblar que puc fer-ho tot, i jo no, jo sé que no ho puc fer tot.
Això és ser intel·ligent.
I per tant, ja, però, bueno, no sé, però a mi m'han ofert feines que la gent em diu, però com has pogut refusar una feina així? I jo he dit que no, perquè he pensat que no la faria bé. No? Jo les feines que he fet he pensat que les podria fer bé i que podria disfrutar fent-les, no? Perquè anar a patir fent una feina també és molt desagradable. I, per tant, sempre he fet feines... O sigui, he fet feines que fossin una mica de repte, és veritat, perquè tot demana doncs posar-t'hi i tenir una motivació i unes ganes de fer-ho bé i tal, i esforçar-t'hi, no? Sempre t'hi esforces sempre com al màxim que pots. Però hi ha unes coses que tu saps dintre del teu cap que allò no ho faràs bé. I, per tant, en el moment en què has de fer allò, dir, mira, jo no ho faré bé, això, que ho faci un altre, que segur que ho farà millor, jo crec que això també és una de les coses que m'ha anat molt bé a mi. Perquè bueno, perquè sempre, doncs, he estat segur fent el que faig, no?
Perquè ets honest, i això és el que et dic, és ser intel·ligent i saber on pots arribar i on no pots arribar. I l'esforç de cada dia, pues, també és de ser una persona com cal, de fer les coses ben fetes.
Sí. Xavi, jo et dic, però amb això que dius tu, que vocalitzes molt bé,
sí.
Jo tinc coneguts, vull dir, estrangers, bueno, i d'això, que miren molt el Telenotícies per la manera com bon vocalitzeu.
Sí.
Exacte.
Que aprenen català.
Sí, això també m'ho ha dit gent a mi. Que
exacte.
A la gent que em troba i em diu, jo he après català...
gràcies a vosaltres.
I seguint el que dieu, i repetint el que dieu...
I el que tu estàs dient és el que jo també he contactat, sí, i d'això...
Sí. Sí, a veure, tothom... Això, de fet, quan estudies un idioma, sempre t'ho diuen, eh? Mira els informatius, per exemple, a l'anglès. Si tu escoltes la BBC, doncs, ostres, parlen aquell anglès tan ben fet que és molt fàcil de seguir o que és molt fàcil d'entendre. I, per tant, si estàs atent amb el to, amb l'accent, amb la manera de pronunciar, amb la manera de construir, doncs això, a l'hora d'aprendre aquell idioma, t'ajuda molt. No? Vull dir que, per tant, és veritat que els informatius sempre són una referència per acostar-te més fàcilment a un idioma.
Pues sí, pots estar molt orgullós.
Sí, no, fa, això és veritat que em fa molta il·lusió quan m'ho diuen.
Va, que em queden dues preguntes per en Xavi Coral, que avui és a la caravana amb nosaltres a Ràdio Estel. La primera és que aquesta setmana ha vingut Espartac Peran al programa de Mercè Raga,
llibre,
a Ràdio Estel,
llibre,
per presentar
llibre.
Aquests tres desitjos abans de morir, i ens ha dit, divendres a les 7, hi ha presentació a l'Abacus amb Xavi Coral, però Xavi Coral no s'ha llegit el llibre encara. Te l'has llegit o no?
Quan va venir? Quan va venir?
Va ser quan va...
La setmana passada, perquè me l'he llegit...
Dijous de la setmana passada.
Ah, vale, llavors és veritat. Me'l vaig llegir aquest cap de setmana. Ja, ja li he dit tot, ja ho sap i tal. I és un llibre que està molt bé, realment, eh? O sigui, és... Va, ja el devia explicar aquí, no? Però, vaja, és bastant impressionant la història que ha tingut l'Espartac i la relació que ha tingut al llarg de la seva vida amb la mort, no? Que és un tema que ostres, no és fàcil, no? Vull dir que...
Tens fàcil. Està bé. I per últim, jo pensava que t'ho preguntarien elles, però vaja, em toca a mi a ser sempre el dolent de la pel·lícula. Jo crec que és la pregunta principal per Xavier Coral.
A veure.
Ai, ai.
Ai, ai.
A veure. Per bon surt.
Aviam. Bones,
eh?
Nosaltres som bones.
Aviam.
Et fa ràbia que el Pellicer sigui el guapo, no?
Però si el Xavi és molt guapo.
No, home, però és veritat que el guapo sempre ha sigut el Pellicer.
Els ulls que
no.
Té.
Perdona.
Els ulls que té, no
el
Pellicer.
No, però ja, això ho tenim acceptat. Això
a la, després una
cosa. A la tele ho tenim acceptat.
No, Xavi Coral, moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Cents quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Si no ets envas, on aniràs?
Ho recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores sabem el mal que fa al medi ambient el CO2 que desprèn l'orgànica quan va a l'abocador. Per això és tan important que tothom el recicli al marró i així extreure'n compost per la terra. L'orgànica al marró, on si no? Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Òpera rock a La Caravana de Ràdio Estel.
Ja la tornem a tenir a dalt de la caravana. Ella és Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí estem. Molt a gust.
Castanyada o Halloween?
Un poquito de ambas.
Sí, eh?
Jo, el que sigui, festa, a tope,
venga,
amb tot.
Venga.
Sí. Venga. De zombi i amb castanyes a la boca, sí, a tope.
Avui ens portes una història una mica Halloween, eh?
Home, sí, m'he aprofitat, ja tenim...
Sí?
Aquí. Sí, perquè a més és un aniversari i he pensat... Ho he de fer. Perquè fixa't que el 27 d'octubre de l'any 1782, és a dir, fa 240 anys, va néixer el compositor i artista que diuen que va pactar amb el diable per ser el millor intèrpret del món.
Patapam!
Bum! Així que amb el Halloween i la castanyada i tots sants he pensat, adequadíssim, oiga.
Sí, home.
Doncs vinga, Niccolò Paganini.
Ara li deia a la Maria, la peça, jo crec que és molt coneguda, s'ha utilitzat en infinitat de pel·lícules.
Correcte.
Però no la relacionava amb Paganini.
La campanella de Paganini, sí, és que sempre creiem que no els coneixem.
Fins que els escoltem.
I us dic, sí, home, sí, que els coneixem, que sí, ja veuràs com sí. Vinga, va, doncs ens traslladem a Gènova, a una petita caseta on Teresa Bocciardi i Antonio Paganini tenen 6 fills. fills.
Ahí es nada.
A tope, a tope. Estaven a tope con ello.
Sí, sí, sí.
El tercer d'ells va ser el Niccolò. I els dos eren molt afeccionats a la música, però l'Antonio, que tocava tot sovint la mandolina bastant malament, va dir que la seva autèntica afició, si hem de ser sincers, eren les apostes.
Míralo, él.
Sí, la veritat és que era un comerciant bastant fracassat que treballava al port, un músic frustrat, perquè ja hem dit que no tocava més saber, i el problema és que era un jugador i un alcohòlic empedernit. Amb la qual el context ja comença així una mica tèrbol, d'acord? Què va succeir? Que quan Niccolò va complir 5 anys, els pares van decidir que s'havia de dedicar a la música per treure'ls amb ells, a tots ells, a pobres.
Mira.
Sí, perquè la mare, la Teresa, va tenir com una espècie de visió mística, no se sap si un déu, o no se sap ben bé, però ella va tenir aquesta visió i li va demanar que, sisplau, el seu fill es convertís en el violinista més famós de la història. I alerta que le salió bien la jugada.
Sí, eh?
Sí, sí, ja veuràs. Ara et aniré explicant. Curiós, va. Curiós. No sé qui se li va aparèixer, però si ve un dia, jo aquí estic, ja em pot venir a visitar, cap problema. Bé, doncs, el pare, lluny de deixar aquesta cosa en el assunto del destí o la intervenció divina, no, s'ho va agafar per les mans, fort. Així que obligava el nen a assajar entre 10 i 12 hores diàries. El castigava físicament, el privava de beure o menjar si no s'esforçava prou, i fins i tot l'havia arribat a tancar en un quartutxo fosc perquè creia que no arribava a les notes, el pobre nen.
Pobre Paganini.
No, una cosa horrorosa. Perquè, dius, volia que fos un gran geni? No, volia que fos un gran negoci. Esclar, perdia tots els calés, necessitava algú que mantingués tot allò al flote. Qüestió, què va passar? Que en molt poc temps Paganini va adquirir una tècnica prodigiosa. Què diràs tu? Com per no fer-ho.
Clar,
saps? 12 hores al dia allà tancat. Si no tocaves, no menjaves.
Tu diràs.
Qüestió, que amb 8 anys ja comença a fer els primers concerts a les esglésies d'allà de la zona, i la gent quedava ja bocabadada amb el talent d'aquell nen de 8 anys, de geni total. També va començar a esbossar les seves primeres sonates i als 12 fa el seu debut oficial com a intèrpret a l'església de Sant Agostino de Gènova. I va quedar clar en aquell moment que aquell nen, que semblava com prim, malaltís i algo raro li passava, però era una tècnica espectacular. La gent va quedar al·lucinada. Qüestió, amb els calés d'aquell concert, que va anar molt bé, per cert, perquè tothom volia veure el nen prim, però genial, va poder traslladar-se a Parma per fer classes amb Alessandro Rolla i va gaudir del protectorat del marquès i poeta Giancarlo Di Negro, que dius, que bien, ja estava libre d'obligacions. No.
No,
perquè el pare, evidentment, anava al darrere, allà, a tot arreu, com una paparra borratxuza, allà, xuclant-li la sang al nen. Però no per apoyar-lo, no, per veure si podia fer un concert, un bolo o una actuació amb la que pogués arremblar-hi els calés al pobre nen. Padres managers, estamos viendo que no van bien, deixem-ho. Britney Spears, Mozart, ara Paganini, no, d'acord? Ho desaconsello des d'aquí.
No sé quina màgia té el violí, però enamora, eh?
Ai, a mi sí. Jo no sóc objectiva. Sí, sí, sí. La meva mare és violinista, con lo que ya... Si no me gusta, tengo una problemática gorda. Sí, sí, no? És que toca com l'ànima.
Sí.
Mira, i ara que et dic l'ànima, ja veuràs. Hi ha cosetes de Paganini i les ànimes i el violí. Ja veuràs.
Som-hi, doncs.
Bueno, qüestió. Aquest home comença a veure's que és un geni i la seva fama comença a córrer per tota Europa, d'acord? Què passa? Que quan algú és molt famós, comencen a córrer, què passa? Les enveges. I quan hi ha enveges que hi ha, hi ha murmuris. Qüestió, va començar a córrer el rumor de que havia pactat amb el diable. Deien que tenia 6 dits a la mà esquerra i fins i tot deien que les mans li arribaven per sota dels genolls, vale? Sí, vull dir, qualsevol teoria descabellada per justificar aquella tècnica que dius tu. No són les 3.000 hores d'ensayo del niño sin comer. No, ha pactado con el diablo, fijo. Bueno, però aquí va fer un xicotet de trampa, perquè sí que és veritat que tenia una mica d'hiperlaxitud a les mans, que creuen que era síndrome de Marfan, i que potser això li donava facilitat, o potser no, no ho sabem, que tenia les mans llargues i van dir, pacto con el diablo, ja està, tiene 27 dedos. Envidies, allò que dèiem. Era un geni, però el pobre nen era un quadre de malalties que, mira, l'autèntic miracle no és que toqués així, sinó que siguis viu, t'ho dic. Amb 13 anys ja havia patit sarampió i escarlatina. O sigui, amb 13 ja, eh? O sigui, estava el pobre fet caldo, amb unes tosses... Bueno, això li va provocar problemes de... per tota la vida. Sí? Sempre va tenir una salut horrible i físicament ja se li veia, des de sempre. Però, claro, quan uno tiene mala cara, dices, diablo seguro, fijo, claro. A la hoguera, ja, ahora mismo. Bé, doncs, què va passar? Que amb la invasió napoleònica tota la família va decidir anar-se traslladant per anar lluny dels conflictes. I què van fer? Doncs, evidentment, Niccolò Paganini era el sustento de los ocho.
Ho van aconseguir, eh?
Home, per suposat, venga, sí, sí, niños, sí, sí. Tres conciertos al dia, cuatro, que tenim gana, per favor. Però, clar, què passa? Que tenia una huida absoluta, una creativitat desbordant, una tècnica única, i va començar a composar-se ell mateix les seves peces perquè necessitava lluir tota aquella tècnica. I no hi havia, fins al moment, peces que li permetessin aquell lluïment. Però mira que li anava bé l'èxit, la fama, els calés, la família, tots contents, però Paganini, evidentment, se sentia atrapat. Clar, tu diràs,
bueno, estar, no?
Una responsabilitat, un chavalito de 13 anys con la cara medio carcomida por el sarampión, que lástima de hombre, de verdad. Qüestió que ell intentava fugar-se, però no ho aconseguia. Però va trobar una fuga, un mètode d'escapament mental, que és aprendre a tocar instruments random i fer-ho perfectament. Però no per tocar a l'escenari, no, per diversió. Aleshores va aprendre a tocar la guitarra, però només amb els col·legues, rotllo cau, enrotllant, cantant cançonetes,
mira,
però amb una tècnica espectacular. Li va arribar un fagot, també, una trompeta, un contrabaix, un corn... Bueno, saps allò?
Tot, eh?
Sí, el típico hobby, de mira, un instrumento, voy a tocarlo perfectamente. Ara, no els va tocar mai en públic, només amb els col·legues. Bueno, mira, cosetes de Paganini, eh? Bien.
Sí,
què va passar? Que finalment va fer 17 anys i va poder emancipar-se definitivament i es va traslladar a Lucca.
Preciós.
I a part, home,
sí, sí, és preciós,
ja va saber on anava.
Sí, 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 sí.
Va començar a prendre classes amb mestres de violí bons, classes de composició, però sobretot, 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 dedicar-se a la vida loca.
Ah.
Ja ho sabem, ja Mozart ja li va passar també,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Sí, que
t'emancipes. Ja ho tenen, que...
Sí, i locurita. I, lamentablement, va heredar el costum del seu pare pel tema de les cartes, les apostes i el drinking-drinking. Però, bueno, què volíem d'ell, pobre home? I, tot i no ser massa atractiu, que jo ja t'ho he dit, que no ho era massa, tenia un magnetisme impressionant. Així que els seus amoríos, sus drinking-drinking i sus apostes es van fer famoses per tota Itàlia, pobre noi. I, tot i que el pobre es guanyava molt i molt bé la vida... Clar, els seus concerts eren un èxit absolut, tenia una gran fama, però és que s'ho bevia tot i ho perdia tot. Amb la qual cosa no era gens fàcil ser el pobre Paganini.
Germans contents, eh? No,
és que ja no li importaven ja els germans. Va dir, mira, sabeu que jo me voy a Lucca a hacer mi vida. Adiós.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Bé, què us estava dient? Ell va tenir moments així especials a la vida. Però jo crec que és molt important que jo us comenti,
sí,
què passava amb ell com a intèrpret.
Val.
Que era únic, i sempre estava a les tavernes, i sempre estava als barris baixos, i sempre s'acostava a la gent més del populatxo. Què va passar? Que per primer cop a la història, a les grans sales europees de concerts, hi havia rodamons, prostitutes, gent del carrer, perquè tots... o coneixien o volien veure el mite del geni posseït pel dimoni. Mm. Així que podríem dir que és el primer fenomen fan de la història. Es feien unes cues absolutament interminables i les entrades s'esgotaven re. Una hora abans, ja, o sigui, sortien a la venda i en una hora, rum! O sigui, més èxit aquest home no podia tenir en tots els extractes i sectors socials. Cosa única, impressionant, i que no es tornaria a repetir fins pràcticament un segle i mig més tard.
Això és composat per ell, eh?
Absolutament. Això s'anomena La risa del diablo, és el títol.
Vaja.
Sí, saps per què? Perquè Paganini de seguida va saber aprofitar el filón de la rumorologia i va dir, ah, sí? Pues dale, jo també en sé jugar.
Pues
venga. Sí, 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 i qüestió que es va convertir en un showman, aquest home. Clar, el seu aspecte ja contribuïa a fomentar la llegenda, perquè en aquell moment tenia el rostre completament cadavèric, els ulls així negres i profuns, els cabells llargs així esvalutats com un geni, el nas així picut, una figura llargaruda, prima... I a més, a tot això se li suma que la seva pell començava a ser gris, perquè...
Pobre home, no tenia res de bo, eh?
No, No, pobra. Era gris perquè li estaven fent un tractament per la sífilis, perquè ja t'he dit que la vida loca...
Clar, és el que té.
Clar, era peculiar. I, a més, ell mateix es fomentava aquest aspecte tètric. Per què? Perquè feia servir espelmes i torxes estratègicament distribuïdes per l'escenari per crear aquest joc de llums i ombres i perquè tot fos com més espectacular. I alerta, que durant els concerts les cordes del violí de Paganini se li anaven trencant fins que només li quedava una, però ell no deixava mai de tocar, no parava.
Una, eh?
No, amb una sola corda. L'audiència estava allà, el diablo, i vinga, la llegenda corre, claro, és el diablo, home.
Si ho promociones...
Home, clar, imagina't. I deia, no, aquest senyor el van tancar a la presó per assassinar un violinista rival, i allà va aconseguir un violí amb una sola corda i tocava la cel·la melodies espectaculars i per això ara toca així. Altres deien, no, és l'esperit d'un amant que s'ha suïcidat per desamor i ara parla a través des d'aquesta corda maleïda. Doncs no estava. La veritat és que Paganini tenia amagada una navalla minúscula a l'arquet, i el que anava fent era anar tallant les cordes durant el concert, i evidentment ell ja s'havia compost a si mateix unes 10 o 12 peces per tocar amb una sola corda.
I jugava per això, eh?
Home, tu diràs. Home, ja, bueno, si no puedes contra ellos, pues un ET. A tope.
Claro.
Bueno, el cas és que la seva vida amorosa també contribuïa a tota aquesta rumorologia, perquè a l'home li encantaven les dones, i sobretot les dones joves i atractives, que luego ya me lo de tonto, yo qué sé, mira, bien. Qüestió. A més, tenia un èxit enorme entre aquestes dones. No sé por qué, porque era feo como un pecado, el pobre criatura. Va protagonitzar escàndols a tot arreu. El més sonat va ser amb Angelina Cavana. Aquesta noia, que a més era menor d'edat, va assegurar que havia quedat embarassada i que Paganini l'havia abandonat després de mancillar-la.
Ui.
Vale, sí. I aquí entra el pare. El pare denuncia a Paganini a les autoritats i Paganini acaba a la presó. I allà s'hi passa 9 dies. Quan surt de la presó, ell diu que res d'això no és cert, però què va passar? Que la llegenda ja estava servida.
Clar.
I què van dir? Que Paganini havia estat a la presó no per abandonar-la, no, sinó per assassinar la noia, i que després la va esquartarar i amb els budells de la mateixa s'havia fet les cordes del violí. I vinga a delirar, perquè aquí no era el suficient. Deien, no va assassinar aquesta. És que dins del seu violí porta les ànimes de totes les seves amants assassinades i quan toca són els crits desesperats de totes aquestes...
Mare de Déu, Maria.
Ànimes.
Dèiem una història de Halloween, sí, absolutament.
Bueno, sí, jo ja t'ho he dit, que ho faria així.
Sí, absolutament.
Bueno, qüestió, que aquesta noia t'he de dir que no, en cap moment va tenir aquesta criatura, aquest embaràs no va succeir mai, ¿vale? No passó. I, a més, diuen que el coneixien, que era un home bastant bonachón, bona gent, de bon humor, molt alegre, i quan bevia, lluny de posar-se violent, es posava molt carinyosón.
Mira.
O sigui que, no sé,
mira-li.
Jo, fins a quin punt els budells d'aquí estaven sobre aquell violí, però de les amants t'asseguro que no. No es pot estar sempre allà
amb el diable,
jo t'he de dir que a nivell compositiu és completíssim, és una persona profundament emocional, o sigui, una persona que passava 10-12 hores només amb la música s'expressa a partir d'ella amb tots els seus matisos. Anem a parlar d'amoríos, que a mi m'agusten, Joan.
Por favor.
Jo soy un poco cotilla.
Sí. No, m'agrada.
Perquè l'home no es va casar mai, però històries no li van faltar, així que t'explicaré la més sonada de totes.
Vinga.
Vale? La més sonada és amb Elisa Bonaparte. Bonaparte, la de Napoleón, pues su hermana.
Ui, s'hi va posar per poc.
Qüestió que quan Napoleó l'anomena princesa de Lucca i Piombo, ella reclama a Niccolò per convertir-lo en el primer violinista de la cort, en el capità de la Guàrdia Reial i en el seu músic personal. Sí, cosa que bàsicament volia dir que havia de tocar per ella en privat sempre que així ho desitgés. Tenia moltes obligacions, havia de dirigir l'orquestra, donar classes al marit d'ella, però la seva principal obligació era ser el seu amant. Sí, sí, jo t'ho dic així.
Vamos a simplificar.
Sí, tal com raja, tot, sí, sí. Diuen que es van enamorar completament i tenien una aventura així passional, secreta, prohibida. I si em preguntes a mi, et diré que força tòxica. Per mi no acaba d'encaixar. Tenien unes bronques terribles. Ella tenia uns atacs de gelosia a tope, i era ella la casada, però ella gelosa allà, a tope, i discutien, s'esbroncaven, no es comprenien, i després es reconciliaven, i tot era passió, i tot... Qüestió, què va passar? Que es va convertir en la seva musa. Aquesta peça que sona és una d'aquelles de les que li va composar, però em va fer una que a mi em sembla absolutament preciosa i que defineix superbé les relacions de parella. Només va fer servir dues cordes del seu violí. Ui. Per la corda greu, que el representava amb ell mateix, i la corda aguda, que la representava amb ella. I en els tres moviments fa un resum de tots aquests daltabaixos, del flirteig, de la passió, dels desencontres, i és un reflex preciós d'una pareja en dos cuerdas de violí.
Sempre hi ha un pro, eh?
Sempre hi ha un pro. Bueno, allò era tòxic, no t'ho he dit, que era tòxic.
Sí, sí, però...
Doncs,
no era difícil d'adivinar.
No. I Paganini va dir, escolta'm, jo amb aquesta senyora, jo me'n vaig a Turín, a Turín, i me'n vaig al pavelló de casa de Paulina Bonaparte. Has vist que he tornat a dir Bonaparte?
Sí.
Doncs vinga, un altre membre de la família.
Ai,
i saps què va passar? Patapam, aventura també con ella.
Oh.
No, Pagani, què haces?
No aixeques cap.
No, déjalo. Ay, mare de Déu. Mira, pues ahí no estaría, pero té la marinera, eh? Te digo. Mira, la verdadera relació, la important, que marcaria la seva vida, va ser mentre treballava amb Rossini a Milán, que ja hem parlat de Rossini.
Sí.
Quan ell tenia 41 anys, va conèixer una cantant de 24, que era Antonia Bianchi. I realment s'estimaven molt, s'entenien molt bé, i van tenir un fill, l'Aquiles. Van estar uns anys molt feliços, molt contents, però què passava? Que ja hem dit que Paganini s'estava pudriendo por dentro, por fuera, o sigui, este señor era un zombi. I ella era jove, cantant i amb èxit. I ella el que volia era viatjar, triomfar, moure's... Què passa? Paganini no podia seguir-le. Va dir, cariño, haz tu profesión, haz tu vida, pero yo me quedo con Aquiles. I així va ser. Va reclamar la custòdia del seu fill i amb ell va estar fins als últims dies de la seva vida, viatjant per tot el món, portant-lo a totes les sales de concert, i diuen, tant cronistes com a nivell epistolari, que va ser un pare molt carinyós, molt tendre i molt afable. Vull dir que això ja sé, si no, sanguinari, no sé. A mi no m'acaba d'encaixar això del diable i l'assassinat, però bueno, jo què sé, també s'havia de veure. Què va passar? Que, com hem dit, era un zombi. I la seva salut, ja amb 45 anys, va començar a degenerar una cosa...
Cara més, eh?
Sí, perquè a més de la sífilis, la escarlatina... Mira, todo esto que ya te he dicho, li va agafar una gingivitis, va començar a perdre dents. I aleshores també li van diagnosticar una tuberculosi de laringe. I es va quedar sense veu. I aquell home ja no estava aquí
entre nosaltres.
No era home. Era un zombi. Si jo després entenc que es faci rumorologia. Qüestió que ja va començar a haver d'anul·lar moltes gires, va haver d'anul·lar molts concerts, i va decidir ja deixar de viatjar pel món, instal·lar-se a Gènova i dedicar-se a escriure un llibre, un mètode per aprendre el violí de forma senzilla i perquè els músics d'una vegada per totes afinessin. Però no va ser possible i per això alguns no afinen. I així Paganini arriba al final de la seva vida sent tot un fenomen musical i artístic, recordem, gris, cadavèric, sense veu, sense dents, però rodejat de mans, de fans i de la valoració del públic i dels col·legues. Es considera el virtuós més gran de la història. Però he de dir que quan va morir, l'Església va dir, en Tierra Santa no va a venir.
te digo. Bueno, hombre, tanto diablo, clar, pues jo què sé, per si acaso, quédatelo. I quan li van preguntar al obispo, el va dir, no, és per la sífilis, que l'embalsamen no és per el diablo, no, no, és per la sífilis. El van embalsamar, el van posar en una caixa, al sòtan del seu fill Aquiles, i el pobre noi va estar durant anys buscant un lloc on donar-li la sepultura que li pertocava, i finalment va ser la duquesa de Parma, el va enterrar en un cementiri de la seva Gènova natal, i ho va fer amb tots els honors, el reconeixement i tot el que aquest geni boig mereixia, que va ser un geni del violí i la composició.
Maria Broncova, gràcies. Fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres. Per cert, esteu sentint el Caprici número 24.
És preciós, eh?
És una passada, una tècnicament, meravella. De les peces més complicades que hi ha per violí.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, doncs nosaltres ho deixem aquí, apaguem motors i deixem descansar la caravana fins demà, que us esperem, com sempre, a les 3 de la tarda per començar una nova ruta. Mentrestant, viviu la vida sense fre de mà.